A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Com dèiem, avui volem parlar amb una audiòloga i conèixer una miqueta més a fons tot aquest món i també tot aquest tema. Avui tenim amb nosaltres a Laia de Roa, Lázaro, des del Centre Gran Audición o Audición Figueres. Com es diu? Perquè la gent ho deu preguntar, no? Bon dia, Laia.
Sí, bon dia, Mercè. Doncs, a veure, és una línia francesa, aleshores es diu Gran Audición. Vale? Sí. El que passa que aquí, traduït al nostre llenguatge, és Gran Audició.
Val. Molt bé. Laia, com vas descobrir una miqueta tu aquest món? Com hi arribes per fer una miqueta d'història i conèixer una mica la teva trajectòria fins a arribar a Figueres?
Sí, doncs bueno, jo soc de Barcelona, del barri de Gràcia, i a Gràcia hi ha moltes botigues així bohèmies i de més, i em vaig dedicar una mica, res que veure amb això, em dedicava a lo que era la moda underground i fer sessions de fotos i de més amb gent. I una miqueta a partir d'aquí dic, ostres, vull alguna cosa més estable, més fixa, perquè al final tot això és molt, molt volàtil, i vaig parar una òptica. Aleshores, en aquella òptica, molt bé, un tracte molt, molt agradable, i aleshores va ser quan va sorgir la figura de l'audioprotesista, quan les òptiques incloien aquest
servei, no?
Exacte. I, bueno, doncs des d'allà vaig començar a indagar, a preguntar, i vaig veure doncs, que bueno, era algo que desconegut per mi, tot i que tenia familiars amb audífons, però és això, no? Realment aquí és el punt. Molta gent avui dia porta audífons, segurament familiars, com em va passant a mi, i és com el gran desconegut, no ens hi fixem, no parem atenció. A l'hora de jo conèixer l'audiòleg, que aleshores hi havia allà, em va començar a explicar de què anava la professió, i em va encantar. Em vaig enamorar i vaig dir, ostres, això és el que vull fer jo, no? O sigui, vull ajudar les persones a que detectin que hi ha un problema i que és un problema de comunicació que ens aïlla i que realment això, doncs, hi ha altres coses darrere, no? Que, i, bueno, si jo puc ajudar a que la gent pugui connectar una altra vegada i o sea, tornar a comunicar amb les persones, amb els familiars i no aïllar-se, doncs, ostres, és molt maco, no? I, bueno, vaig estudiar-ho i, justament, pues, Covid-19, ERTEs, ERES, i bueno, tenia moltes ganes de dedicar-me a la professió. Vaig estar en un centre d'audiologia infantil i d'implants a Barcelona i, aleshores, vaig dir, bueno, vull sortir una miqueta de Barcelona, vull lo típic, no?, que ets jove i vols anar a viure en un altre lloc. I em va sortir una oportunitat de treballar a Figueres. I, bueno, la posició era de directora tècnica, també, en base a la meva experiència anterior. I dic, bueno, doncs anem a provar aquí a Figueres. La veritat que era una zona una mica desconeguda. Havia pujat, doncs, el típic Roses, Cadaqués, però Figueres no. I aquí em vaig quedar perquè, bueno, m'ha agradat moltíssim tant la gent, el caliu, com es respira molt diferent a Barcelona. I ara entenc, quan la gent venia a Barcelona, que deia, hòstia, que estrès, doncs realment penso el mateix, ara que estic aquí des de fa 5 anys, sí, sí.
Ah, portes una llarga trajectòria i una gran experiència en aquest món fins que t'has decidit obrir aquest centre, no?, a Figueres. Ara sí. Portes poquets mesos.
Realment, quasi 2 mesos em faré ara, però bueno, m'ha arribat fort perquè ja m'he posat en temes també d'involucrar en xerrades a través de l'Ajuntament, he participat el dissabte a la Fira de la Gent Gran. Bueno, es venen moltes cosetes noves, sobretot parlar i consciència de la salut auditiva, el que t'he comentat abans, no? Aquest gran desconegut, tenim familiars que tenen audífons i no sabem per què porten això, què és el que està passant, què és un audífon realment, què és una pèrdua auditiva. És una miqueta el que jo me sento amb la responsabilitat de poder explicar i arribar a la gent, no?
Per què encara ens costa tant aquestes alçades, no?, parlar d'aquests temes, conèixer una miqueta més a fons aquesta problemàtica, parlar de la prevenció?
A veure, tot això es remunta als primers audífons, que eren totalment analògics, com tota l'aparell electrònic. El primer és un desastre. Aleshores, sí que és veritat que amb altres coses tecnològiques, altres aparells, hem evolucionat, no? Per exemple, estava el radiocasset, i ara després va ser el Discman, després l'MP3, ara tenim la música en el mòbil que se'ns vincula amb els... Clar, tot això ha anat evolucionant. De la mateixa manera ho han fet amb els audífons. Vale? Aleshores, sí que és veritat que el record de les persones és com, ostres, ho portava... la persona que era ja era gran, o li pitava molt, es veia moltíssim, no li feia ús... Clar, parem a pensar, o sigui, igual que han evolucionat altres instruments electrònics, això també. Cada vegada hi ha molta més investigació darrere. Darrere d'un audífon hi ha un equip de metges, d'enginyers i matemàtics disposats a inventar una pròtesi que faciliti la vida i sobretot entengui el funcionament de com actua l'audició dins de la nostra oïda i com ens afecta el cervell directament.
Què és el que hauríem de tenir en compte des d'un bon principi, no? Per tenir doncs, en consideració aquest tema de l'audiologia? Hauríem de fer unes revisions, per exemple, a partir d'alguna data en concret? Si notem que alguna cosa no acaba de funcionar, quin seria el nostre punt de partida?
Jo trobo que és interessant el que dius tu, fer les revisions, perquè realment són gratuïtes, no costa res, i si estàs bé, en 10-15 minuts estarà fet, no? Però més que res en un lloc especialitzat perquè t'expliquin realment com funciona l'oïda i de més. Es parla de la presbiacúsia. Comença als 50 anys, vale? Perquè és normal, el cos té un funcionament, té un ritme i aleshores es va degenerant. A partir dels 50 estaria bé començar a fer revisions, però no tant. Vull dir, hi ha gent de 20 anys que té problemes auditius i que es pensa que és perquè té un caràcter passota. Jo n'he fet, he adaptat a gent de 40 anys que la pèrdua li va començar amb 20. I es pensa en aquell moment no ho associaven a una pèrdua auditiva. Fes una pèrdua auditiva no ve només per edat, també hi ha traumatismes acústics. Estar en una banda de rock i ser el que toques la bateria i no te poses protecció, o treballes a una obra, o treballes a una fàbrica i no te poses la protecció adient, tot això el que està fent és fer un traumatisme acústic i provocar una pèrdua auditiva més temprana, no només per edat. Aleshores, jo a la que detectis que t'allunyes, que no estàs entenent el que te diuen, que no te passa una vegada, sinó que t'està passant sovint, aprova't en centre auditiu on l'especialista t'expliqui realment què és el que està passant.
Mira, justament avui parlàvem amb l'Ivan, no? Nosaltres que treballem amb auriculars, no? El fet de treballar també amb un so, o els joves, no? Que tan aviat estan començant a anar pel carrer dia i nit amb els auriculars, o bé aquests que són inalàmbrics, o els de botó, tot això, a la llarga també hi haurà problemes?
Sí, de fet ja hi ha estudis que ho estan demostrant, on realment això no és natural. El natural és tindre l'oïda lliure i que el so viatgi a través de l'aire. Hi ha unes partícules invisibles pels ulls on es va movent el so, partícula a partícula, fins que entra a través del nostre pavelló. Les arruguetes aquestes que tenim a l'oïda són per alguna cosa. Clar, si nosaltres tapem tot això i posem directament que el so entri sense haver passat aquest procés, estem provocant que hi hagi un impacte molt desagradable en el nostre oïdo. Realment, l'oïdo és un líquid on hi ha unes cèl·lules que es van movent, perquè m'entengueu, són com unes algues que estan dins d'una marea correcta, no? O sigui, quan la marea és bona, doncs les algues ballen al mateix so que mou l'aigua. Però quan hi ha una marea d'aquestes bèsties, el que fa moltes vegades és fins i tot arrencar aquesta alga, no? El fet de nosaltres posar-nos a l'auricular o a qualsevol estri de música que va directament a l'oïdo, el que estem provocant és que aquest líquid, que és on estan les cèl·lules auditives que agafen el so, es moguin molt bèstiament i acabin provocant el que es diu la pèrdua auditiva.
Uh-huh. Què més hem de considerar? Perquè veig aquí el fulletó que ens has portat avui, no? Que els problemes del cervell es poden convertir en problemes del dia a dia també, no? Vull dir que aquí estem parlant de temes realment importants i seriosos a tenir en compte.
Exacte, o sigui, al final una pèrdua auditiva no deixa de ser un dèficit que té l'oïdo, al final és una carretera per on viatja el so, que hi ha moltes barreres. Contra més gran és la pèrdua auditiva, més barreres ens hi trobarem. Per tant, aquest viatge que fa el so fins a arribar al nostre cervell, si es troba problemes amb anterioritat, el que acaba arribant al cervell és, no és el 100% del missatge que entrava, és una petita part. Aleshores, el cervell el que té que lluitar és en entendre tota l'estona aquest missatge. Ja ara ja et poso en una situació. Imagina't en un bar, que m'has estat moltes vegades. Què passa quan no sents? Puges el volumen de la veu. Uh-huh. Ara tu imagina't que parlessis normal, que no tinguessis que pujar el volumen de la veu. No entendries el que t'estan dient. I això t'estic parlant tenint un oïda sa. Amb un oïda amb pèrdua auditiva és això constantment, però amb ambients molt més calmats, on tant tu com jo entendríem perfectament sense tindre que pujar el volumen de la veu. La persona que té la pèrdua auditiva no és que no senti res, és que tots els sons se li barregen. I aleshores ha de fer un esforç molt més exhaustiu que una persona que no té aquest problema. Per tant, acaba tenint una fatiga auditiva, acaba tenint un cansament. És com si te dic que estiguis estudiant tot el dia, al final acabes amb el cap com un timbal i això provoca que tinguis cansament. A part de que l'àrea cognitiva, que és la zona del cervell ubicada per processar el so i donar el que és la comprensió, també s'hi troba molt afectada. Perquè si no li arribava la informació, al final tot això provoca doncs, que, clar, hi ha problemes d'enteniment.
Tot això és el que oferiu al vostre centre, que intenteu ajudar les persones. Amb què podríem dir que es diferencia de la resta, Laia?
Jo trobo que una de les grans diferències és el tema de parlar de salut auditiva, no d'audífons ni la venda. Veig, i ho veig cada dia, de que sempre hi ha gent que entra i em diu «Quan valen els audífons? Vengo a comprar un audífon?» No, és que no es tracta de quin preu tenen. Per què els preus? Mira, hi ha de tot tipus, m'entens? El que s'ha de veure és quin tipus de pèrdua tens. És una pèrdua que es pot adaptar a l'audífon? L'audífon no deixa de ser una pròtesi. Jo tinc molt present de que totes les persones que s'adaptin a mi primer han de passar per l'otorrino, així com es fa a la resta d'Europa. Estem acostumats que aquí a Espanya és com una mena de sanitat privada, no? On, vinga, tinc un problema auditiu, m'ha detectat l'audiòloga i vinga, em poso l'audífon i ja està. Però és que vaig malament. Ja, però què és el que anaves malament? Aquesta persona t'ha derivat a l'otorrino, l'otorrino t'ha vist bé, perquè potser hi ha un problema en el nervi auditiu que se t'està assecant, potser hi ha un problema en l'ull de mig que hi ha un líquid que amb un medicament, ostres, es pot solucionar i no necessites adaptar l'audífon. És que hi ha molts tipus de pèrdua. Aleshores, no és que costa un audífon i m'he de posar un audífon, és que allà on vagis, o almenys el que fem a Gran Audició, és detectar i fer un diagnòstic exhaustiu, que passis per l'otorrino i després mirar realment com te pot ajudar l'audífon i de quina manera podem fer de que aquest audífon que t'adaptis sigui el convenient per tu, per l'estil de vida que facis, etc, etc.
És a dir, que estaríem parlant de diferents solucions en funció del problema que hi hagi amb la persona.
Exacte. De fet, el que me diferencia també dels altres centres auditius és que tinc una zona, que l'he anomenat la zona de connectivitat, on tinc altaveus, una tele i de més, per simular les situacions sorolloses. Quanta gent amb audífons m'ha dit al llarg d'aquests anys és que, clar, tu me regules l'audífon en el despatx acústic que està insonoritzat i aquí és supertranquil, però surto al carrer i entre el gos que lladra, el nen que plora, el cotxe que passa, l'ocell que piola i algú em parla, diu, clar, és una situació que no és normal quan jo estic ajustant un audífon. Aleshores, jo m'he inventat o he adaptat aquesta sala amb altaveus i demés per simular situacions acústiques on la persona té problemes amb els audífons per veure realment quin és l'ajust, on li puc ajudar jo, què és el que li està passant, quin problema n'hi ha. Hem escollit bé la gamma de l'audífon? És la pèrdua que està limitant?
Heu apostat per unes instal·lacions molt modernes i una atenció personalitzada també, no? Potser és un dels trets diferencials del que podem trobar o del que estem acostumats a trobar.
Bueno, bàsicament s'ha fet amb molt de carinyo, molt d'amor per ajudar les persones perquè al final tindran un problema auditiu, no deixa de ser un problema de comunicació, d'aïllar-se, de ser una persona que no ets perquè el no estar connectat en el món, deixes de fer moltes coses, el teu caràcter s'ennegreix. Aleshores, hem dissenyat un centre realment amb molt d'amor, amb molt de carinyo, perquè la persona tant punt entri, se senti com a casa, se senti ben tractat, on aquí sí que realment li posaran atenció i l'escoltaran. Sobretot això, escoltar, no vendre.
No sé si faltaria destacar alguna altra cosa important, perquè són moltes les coses que podríem explicar d'aquest nou centre a Figueres. Jo crec que lo important és que si detectem qualsevol petita patologia que podem sentir, doncs que no esperem, que no anem allargant, com tot, no? Com qualsevol cosa que ens pugui passar en el cos, que ens posem en mans de professionals i que, com diuen, no, prevenir és curar.
Exacte, i sobretot també tindrà en compte que un centre auditiu no només és per tractar problemes auditius, sinó també ens dediquem a fer motllos de bany, taps de protecció, aquí hi ha molta gent que caça, ostres, i tu saps el que és un tret per l'oïdo en aquest sentit, l'impacte negatiu que té? També fem taps de protecció, però no només per això, o sigui, per la cacera, per l'obra, per llocs de maquinària, o sigui, fem molt tipus de protecció també auditiva, no només és un servei d'atenció a l'hipoacúsic, que és com es diu tècnicament la persona que pateix de pèrdua auditiva, sinó també un lloc on hi pots trobar motllos per protegir l'oïda i evitar una pèrdua auditiva.
Esteu a Figueres, al carrer Camaño 1-3. Si algú vol més informació, a banda de venir a veure-us, us poden seguir també a través de xarxes socials per demanar informació o una hora de visita?
Sí. Ens poden seguir tant a l'Instagram, al Facebook, estem a tots els portals que existeixen.
Laia de Roa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos des del gran audició de Figueres. Molts èxits i que, bueno, que puguem continuar ajudant moltes persones i totes les que poden venir a prevenir, doncs, precisament aquest tema dels audífons i de l'oïda amb l'audiologia. Moltíssimes gràcies. Bon
moltíssimes dia. Gràcies, Natu.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.